Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vols tenir dos minuts, has de ser un jugador molt constant i desequilibrar cada 10 dies.
Has de ser constant. Va, ja que ja s'ha esplaiat, voleu afegir alguna cosa més sobre Abde? No, esteu d'acord? David? Ai, Àlex, perdó.
No, estic d'acord. Hi ha un punt d'incertesa que hi és, però vaja, jo crec que a mi Rafinha em sembla un molt bon jugador, també, em sembla un bon jugador, però crec que el que necessita ara l'equip per intentar erradicar el que perdrà en quant a tàcticament, ja no parlo del rendiment de Dembélé, t'ho pot donar més Abde que Rafinha.
No, és que a mi el tema d'Abde
és un contra un.
És que ara mateix també has de tenir en compte el context econòmic en el que es mou el Barça, i com que sabem que no pots anar a buscar res millor al mercat, doncs prefereix quedar amb Abde. I mira, si té a més jugant una temporada al Barça, si no et surt bé, com a mínim es revaloritzarà i l'any que ve el podràs vendre.
Sí. Doncs bé, aquesta matinada comença el càsting per veure qui, com a mínim, de l'actual plantilla, dels jugadors que actualment poden ocupar la posició de Dembélé. Passa un minut de 11:45, fem una pausa i de seguida parlem d'aquest Barça-Milan.
Tu ho diràs amb Jaume Molló.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
48.247. 48247.
Sèrie
47047.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
La matinada de dimarts a dimecres, més Barça en xancletes. A les 5, a Las Vegas, Barça-Milan. Els de Xavi tanquen la gira americana amb rival italià. Viviu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, la narració de Marta Ramon i estrelles convidades. La matinada de dimarts a dimecres, Barça-Milan a RAC1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. A RAC1. Tu diràs. Amb Jaume Molló. Ho diràs amb Jaume Molló.
Servidora. Passant 3 minuts de 11:45, aparquem el cas Dembélé i parlem una estona del Barça-Milan.
A RAC 1, tu ho diràs amb Jaume Molló.
Amb una persona vinculada al Barça i al Milan com a futbolista, de fet gran promesa del Barça a finals de la dècada dels 2000 i que va fitxar pel Milan amb només 18 anys i que al final, després de diverses sessions, diversos clubs, va acabar retirant-se amb 30 anys i ara mateix exerceix de coach esportiu amb diferents jugadors d'elit. Hola, Adrià Carmona, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Si et pregunto l'últim Barça-Milan oficial, Ho dic perquè hi havia una època que recordaràs n'hi va haver molts, però quan diries que quants anys diries que fa de l'últim?
Hosti, doncs... No.
Aquest... Fa 10 anys.
Sí, eh?
El novembre del 2013, en partit de la fase de grups, hi va haver, és veritat, un partit als Estats Units, un amistós, el 2018, però vaja, hi va haver un moment que va ser un clàssic al Barça-Milan, de fet coincidint més o menys amb el teu aterratge a Itàlia, no?
Sí, correcte, sí. A més, l'any que jo vaig estar amb el primer equip va ser l'any, doncs, amb el gol de Boateng,
sí.
De tacó, que després marca contra Valdés el primer pal.
Sí.
Doncs, bueno, jo estava inscrit a la Champions i feia dinàmica de primer equip i tot, i sí, me'n recordo bé.
Tens un bon record del teu pas pel Milan, Adrià, amb el pas del temps?
Sí, molt bon record. A més, ara sí que ha canviat una mica perquè la directiva és diferent, però sí que l'era de Berlusconi, Galliani i demés era un club molt familiar on de veritat doncs, veies que era més que un club.
Sí, és així. Un club gran, no?, per entendre'ns, dels grans d'Europa.
Sí. No, un club senyor, sí, és així.
Clar, després va desaparèixer, per exemple, de la Champions. D'aquí jo crec que també s'explica que durant 10 anys no hi ha hagut encara un partit oficial entre Barça i Milan. Segur que ara estem parlant això i aquesta temporada acau, Adrià? però clar, és veritat que el Milan, excepte la temporada passada, que Déu-n'hi-do quin retorn va tenir la Champions, doncs ha jugat poques vegades la màxima competició europea. Està revifant, no? Va guanyar l'Scudetto.
Sí, no, va haver un moment doncs, de transició molt gran. Jo me recordo que, per exemple, la plantilla en la que vaig estar jo, doncs eren tots jugadors de 32, 33, 34, jugadors que ja... Doncs el Milan era molt famós per un tema de fitxar gent que ja estava en els seus últims anys, que tenien molt de nivell, però sí que és veritat que buscaven altres coses. I ara, doncs, sembla que torna a estar dalt i amb una altra filosofia que tant de bo doncs, torni al Milan de les grans Champions i dels grans resultats.
Clar, ha perdut jugadors importants com Brahim, Tonali, però també s'ha reforçat bé. Xukwueze, per exemple, em sembla una gran incorporació, o ara estan a punt de fer Junus Musa del València, que és un altre jugador amb projecció. Vull dir que més o menys la plantilla podríem dir que manté el nivell de l'any passat, Adrià?
Sí, jo crec que no té grans noms, a part de doncs, Leao, no? I algun més, però sí que és veritat que tenen una estructura de plantilla i de filosofia que els hi fa doncs, competir a Europa l'any passat i doncs, sí que és veritat, per exemple, que la Sèrie A al final se'ls hi va fer una mica llarga. Però van donar un nivell que feia anys que no passava.
Començant parlant del Milan i de la teva etapa al Barça, també en guardes bon record, Adrià?
Sí, no, molt bon record. Al final jo estava jugant doncs, al club de la meva vida, no? Soc culer des de ben petit i era doncs, el somni de qualsevol nen.
Clar, mira, aprofito que estàs exercint de coatge esportiu, ara que em deies això del somni d'arribar al primer equip, d'estar a l'equip de la teva vida. Tenim ara mateix un cas als Estats Units, pel que fa al Barça, que és Fermín López, que està vivint això absolutament de manera directa. Ha eclosionat, gol i assistència en el partit contra el Madrid, també molts 11 minuts en el primer amistós. Xavi en parla meravelles. Des del teu vessant actual de coach esportiu, quin és el... O què és el més important que ha de fer Fermín ara mateix?
Bueno, doncs seguir amb la mateixa línia que està fent, no? La veritat
tocar de peus a terra, no entenc?
Sí, tocar de peus a terra, doncs construir-li el que està fent, que jo crec que també... té una gran experiència a Linares, no? Al final això també et fa veure les coses d'una manera diferent, perquè el Barça, vulguis o no, vius en una bombolla i no és el món real, tampoc, del futbol. Una vegada surts del Barça i veus altres tipus de futbol i tens unes altres filosofies i unes altres maneres d'entendre el joc, doncs la teva perspectiva també canvia, no? I sí que és veritat que ara doncs se li veu, no? Per exemple, l'altre dia com celebra el gol i com doncs té ganes de mostrar aquesta valia, no? I jo crec que té un plus que pot tindre algú més que altres jugadors de la casa, sí que és veritat.
Volia preguntar, el fet que mai hagi despuntat enormement el planter, perquè era un nano que per centímetres, per qüestió d'alçada, l'altre dia ens deia Jordi Roura, que era un dels responsables del futbol formatiu, que havia d'insistir als entrenadors a dir, ostres, poseu-lo aquest, perquè aquest li veig futur, aquest pot tenir futur al primer equip. El fet que li hagi costat tant, que no hagin estat tot flors i violes, també l'ajuda més ara a portar aquesta situació, creus?
Bueno, jo crec que hi ha un tema de resiliència i de posar-se, no, per sobre de situacions adverses que al final et corteix amb més batalles. Jo me'n recordo, per exemple, de la meva remesa, en Marc Bartra, per posar-te un exemple. Doncs en Marc, quan tu agafaves l'alineació de l'inici de temporada, mai estava a l'11. Però al final sempre acabava jugant, no? I s'acabava posant a l'11, doncs aquest aprenentatge i aquesta superació, al final quan arribes a l'elit, i no només a l'elit, sinó a qualsevol lloc, doncs agafes unes virtuts i unes eines que et serveixen per moltes coses.
Les dues últimes. Creus que el Barça trobarà a faltar molt a Dembélé?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí, eh?
Jo crec que un extrem que fa que els últims tres quarts de camp a la línia de defensa de l'altre contrari, doncs, que només amb la seva presència te l'enfonsi, com ja et dic, com Vinícius o com, no sé...
És que n'hi ha pocs.
Dembélé, és que n'hi ha molt pocs. Clar, això condiciona molt el joc, no? I sí que és veritat que, doncs sí, ha sigut intermitent, però quan ha estat és algo diferencial. I clar, trobar una peça així al mercat, i tal com està la situació també del Barça, és molt, molt, molt difícil.
Mira, amb tot això que estem parlant, com veus aquesta nova temporada, que clar, jo crec que estarà molt marcada també per com acaba confeccionant la plantilla, l'estructura esportiva amb el vistiplau de Xavi, entenc.
Bueno, jo tinc molta confiança, la veritat. A mi la manera que interpreta el joc Xavi i la filosofia que té en quant a les coses molt clares, els conceptes amb molta claretat, sobretot, jo crec que sobretot amb una plantilla jove com és la que té en Xavi, doncs hi ha molt marge per fer les coses bé i, bueno, ja té el crèdit d'haver guanyat una lliga també, no? Que no és qualsevol cosa.
No, sens dubte. Sí, sí. Veurem. Sobretot el tema és la Champions, no? Superar la fase de grups. Això sí que és un objectiu de mínims, entenc, Adrià.
Sí, no, està clar. I el Barça ha d'optar per tot i més... doncs amb aquest hàndicap, no?, que és la Champions, que sí que és veritat que la Champions és una mica l'excel·lència, no?, perquè te la jugues en un dia puntual i si la plantilla, doncs, les teves dues o tres fitxes no estan disponibles o estan tocats o tal, doncs et condiciona molt, però el Barça va donar un passet més. Sí que és veritat que portem uns anys, doncs que no estem on volem, no? Sí. Però jo crec que que ara és moment de donar aquest passet, sí.
Doncs a veure si s'aconsegueix aquesta pròxima temporada. Adrià Carmona, que va passar per Barça i Milan, els dos equips que s'enfronten aquesta matinada. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts al Tu Diràs de RAC1 i que vagi molt bé aquesta tasca de coach esportiu. Un dia ja en parlarem amb més calma, que jo crec que és una figura molt interessant i cada vegada més necessària en el món del futbol. Que vagi bé.
I tant que sí, quan vulgueu. Una abraçada.
A RAC1, Tu diràs, amb Jaume Molló.
Tres quarts de 12 de la nit, l'Adrià Carmona, que el vam tenir al planter del Barça, va estar també al Milan, va arribar a estar el primer equip una temporada. Per tant, una persona que coneix bé els dos clubs que s'enfronten aquesta matinada en tertúlia, el Tu diràs, amb l'Àlex Dalmas, amb en David Bernabéu. Tenim en Ferran Martínez amb una petita incursió a la planta 5, a Mundo Deportivo, de seguida que pugui, si la feina li permet, perquè la feina és el primer, doncs tornarà a la tertúlia. En la prèvia d'aquest Barça-Milan també m'ha escoltat Albert Ferran la veu de Robert Lewandowski en un podcast de la CBS Sports.
Sí, és una entrevista en què repassa el passat, present i futur al Barça. D'entrada, Lewandowski està convençut que aquesta temporada, tant individual com col·lectivament, pujaran al nivell.
This decision for me was very difficult,
La decisió de marxar d'Alemanya no va ser fàcil. El Bayern ho tenia tot, coneixia el club, els companys, la competició, però necessitava nous reptes, viure noves experiències. I el Barça era la millor opció, tot i saber que la primera temporada seria més difícil del que és habitual, perquè jugues en un nou estadi, un nou club, uns nous companys, i tot és nou. I el segon any tot és més fàcil. Ja ho tinc tot més per la mà i he començat a parlar castellà, així que és més fàcil comunicar-me. Per això crec que aquest any, si com a equip fem un pas endavant, podem millorar el rendiment sobre la gespa.
Much more or high performance on the pitch.
Comença a parlar castellà. Potser ja escoltem alguna entrevista, alguna declaració.
Estaria bé.
Diu que s'està comunicant millor amb els companys. El Barça haurà de defensar el títol de Lliga i millorar l'actuació a la Champions. La pregunta, aquest Barça pot guanyar la Champions?
On the beginning is always difficult to say.
A l'inici és difícil dir-ho. El que és evident és que al nostre cap la Champions és molt important. És una competició en què en els moments decisius necessites també tenir sort i tenir tots els jugadors en condicions. Si com l'any passat tens 5-6 lesionats al mateix moment i la majoria són defenses, és molt difícil competir i mostrar el teu nivell. Segurament aquest any serem molt millors.
But probably this year will be much more better.
I un últim document sobre Xavi Hernández i l'adaptació que ha fet com a tècnic.
Estic molt content de jugar sota les ordres de Xavi, no només com a tècnic, sinó perquè també vaig coincidir amb ell com a jugador i era fantàstic. I si ara compares el Xavi entrenador amb el Xavi futbolista, he de dir que actua diferent. Com a tècnic sap quins jugadors té, busca la millor solució per l'equip i és conscient que no pot comparar cap equip amb aquell del tiqui-taca, perquè segurament no tornarem a veure un equip que jugui com aquell. També perquè el futbol està canviant. Jugar ara al tiqui-taca és més complicat i ell sap com a tècnic que ha de canviar, que no pot pensar el mateix que pensava quan era jugador.
And he knows as a coach that he has to change. He cannot thinking the same as a football player.
Aquestes són les declaracions de Lewandowski en què assegurava que està convençut que aquesta temporada serà millor tant individualment com col·lectivament i estava repassant els números i clar, números en mà, la primera temporada de Lewandowski és molt bona, és espectacular. 33 gols, 8 assistències en 46 partits. Si és millor la segona temporada...
Amb una segona volta, segurament no ha pogut donar la millor versió, imagina't.
Sí, perquè físicament no ha estat tampoc, no? Ha arrossegat aquests problemes a l'esquena. Confieu que aquesta segona temporada pugui ser millor que la primera, que va ser sensacional?
Sí, jo crec que estarà molt al nivell de la primera, eh? Crec que el Mundial li fa mal. El post-Mundial és dur per Lewandowski i després quan un futbolista doncs, no es troba durant 3 o un davanter no es troba durant 3, 4, 5 setmanes, entra en una espiral que allò se li allarga, no?
L'ascensió també, que li talla la continuïtat, no?
Per mi Lewandowski ha demostrat durant la seva carrera que és molt regular i per tant jo encara no el veig decaient molt en la seva curva de rendiment, per tant espero una com aquesta fent tants gols, no sé si 3-4 amunt, 3-4 avall, però sent important I evidentment ha portat molt, eh?
I el que dèiem abans, David, que si tu tens més migcampistes que li fan arribar, o més jugadors que li fan arribar pilotes, jugadors de talent que li fan arribar bones pilotes, l'altre dia contra el Madrid el van veure poc, però és que no li van arribar pilotes. No. Si li arriben pilotes, ell et farà gols.
Et farà gol, i a part, vull dir, té moltes virtuts, o sigui, té moltes disfresses a l'àrea de Lewandowski. És un jugador que pot anar a l'espai i encara porteria i definir bé sobre la sortida del porter. És un jugador que va fantàsticament per alt. Si la vesteixen en un moment determinat, necessites penjar-li pilotes, és una feina que et pot fer a les mil meravelles. Després és un escombriaire. El gol que fa l'altre dia en la jugada d'Abde, és un gol que ha de fer Rafinha, se li escapa el porter, té aquell imant que tenen només els grans golejadors, que la pilota va per amb ell, és un escombriaire, aprofita totes les deixalles que hi ha a l'àrea. Per tant, clar, és un jugador molt complet, és un rematador molt complet. Si a sobre, com deia l'Àlex, et dona el que em va donar l'any passat, moltes vegades sortint de l'àrea, que jo crec que va tenir una versió excelsa en aquest registre la primera part de la temporada, no? Sortia de l'àrea, combinava, tirava parets, s'entenia molt ben Pedri, no sé, jo recordo combinacions descomunals entre Pedri i ell, parets que sortia ell com assistent, és a dir, va estar molt excels, i a la segona part de la temporada el vam veure més tosc amb la pilota, no? Controls que feia molt bé al començament, li costava més, i aquí és on realment es va esbiaixar una mica, però, clar, va continuar fent gols. O sigui, 33 gols a un jugador de 34 anys és una xifra que, sens dubte, vull dir, sense aquesta xifra no, o sigui, no es pot entendre a la Lliga del Barça sense els números de Lewandowski.
És que per mi...
Això ja n'hi ha prou, no?
Jo crec que el vam veure amb falta de finor la segona part de la temporada, amb moltes... Però per mi, fins i tot, i això ja tiro endarrere quan va arribar, és a dir, catalogar Lewandowski com a golejador per mi és molt injust.
Sí,
perquè,
clar,
com dèiem, per mi és un jugador que tècnicament és molt bo, que entén molt bé el joc, i que el que necessita ja no és tant, perquè va haver-hi moltes versions que deia que amb el canvi de sistema s'havia perjudicat a Lewandowski, no? És a dir, el tenir menys rock and roll...
Els quatre migcampistes.
Jo no ho crec. Jo crec que el que necessita Lewandowski és generar l'últim terç. Si tu ets un equip que generes l'últim terç, fes-ho amb 4, fes-ho amb 3, fes-ho amb un 4-2-3-1, fes-ho com vulguis, Lewandowski les enxufarà. I crec que el que s'ha de centrar el Barça és això, en la millora en aquest últim terç de camp, en els partits on no se li han posat de cara. Si és així, Lewandowski respondrà amb gol segur.
Perquè és que ha faltat bàsicament. Això és que el Barça, molta gent diu, és que el Barça ha defensat molts partits i ha acabat demanant l'hora. I moltes vegades era perquè no els tancaves quan els havies de tancar. I per què no els tancaves? Quan alguns partits recordem, per exemple, el camp de l'Atlètic a Madrid, que acabes defensant tota la segona part, però és que la primera mitja hora que fas és una primera mitja hora que perquè la gent m'entengui, amb Messi al camp és un 0-3.
Sí.
No?
Sí, sí,
però clar,
sí, sí.
Per què no els acabaves, no els remataves? Per faltar talent. I el talent, què vol dir faltar talent en aquest cas? Vol dir mala presa de decisions, finiquetar malament les jugades, poca presència d'última passada... Clar, i aleshores això, home, estàs jugant al màxim nivell contra rivals de potencial molt important també, i al final acabes demanant l'hora, lògicament, perquè el rival se't puja les barbes i has d'acabar defensant. Aquesta era la sensació que jo tenia i que va fer que el Barça doncs, guanyés pràcticament, sembla que 11 partits 1-0, no?
Sí, clar.
Però falta de talent a dalt, i jo crec que és una cosa detectada pel cos tècnic, pel propi Xavi, des de fa molt de temps, no? D'aquí la necessitat d'incorporar jugadors de qualitat i de màgia, que jo crec que t'han faltat, perquè durant 3 mesos no vas tenir a Pedri ni a Frenkie de Jong, i que va passar a la Copa, a la tornada.
Sí, no,
i vas guanyar el Bernabéu,
no ho recordem,
defensant gaire. Com mai havies defensat a Xavi.
Sí,
no?
Aquell dia sí que el Barça va defensar molt. Del Barça-Milan d'aquesta matinada, què teniu ganes de veure, Àlex?
Bé, doncs jugadors que no hem vist, ara parlàvem, no? Lamine, jo crec que ha de tenir minuts, tinc ganes de veure Lamine.
En parlava per la pausa, ho dic perquè l'Àlex diu, ara en parlàvem,
sí, és veritat, és veritat.
I la gent dirà, ostres, no, no han parlat de Lamine aquesta... No.
La pausa premium, no?
Sí.
Doncs Lamine, tinc ganes de veure, sobretot aquest, com recomposa l'equip Xavi després del que coneixem, de la sortida de Dembélé, qui juga a banda dreta, veure novament Gundogan, Oriol Romeu, i sobretot, per damunt d'aquestes coses, aquest nou rol de De Jong. A mi el partit de l'altre dia de De Jong em sembla espectacular, i el que més em va sorprendre...
Aquest és el De Jong pel qual tu i jo veníem de genolls aquí a recuperar-ne, eh?
Per mi, correcte, però és que per mi De Jong ja està portant molt al Barça, eh?
Sí,
per mi s'ha sigut inclús, em sembla un jugador
qualitat,
molt complet. Però l'altre dia li vaig veure aquest punt d'agressivitat, aquest to de rebel·lia, que li vam veure amb aquella entrada que fa destemps, amb les protestes a l'àrbit, recollint més a la base, volent més continuïtat de jugada. És a dir, jo l'altre dia ho deia, no?, en el RAC1 migdia, deia, compte que amb la sortida de Busquets és indubtable que ha baixat una miqueta el nivell qualitatiu d'aquesta sortida de pilota, d'aquest posicionament, és evident, per molt bé que ho faci Oriol Romeu, etc etc. Però compte que no provoqui que De Jong acabi accedint a aquest graó que li faltava per arribar al màxim nivell, no?
Tant de bo,
aquest lideratge que se li veu. I per tant tinc ganes de veure si allò va ser flor d'un dia o ja ho veiem en els propers partits, no? Crec que aquesta seria una de les coses més importants que podria trobar aquest Barça.
Sí, perquè en aquest quadrat vam veure un bon De Jong al costat de Busquets. Però clar, l'absorció de joc de Busquets és incomparable a la d'Oriol Romeu.
No, està clar.
Tenia molt més protagonisme. Per tant, li treia galons, vulguis o no. Tot i que De Jong se sentia lliure per fer les excursions i superar línies de pressió en la segona conducció, com sempre fa. Però jo vaig veure en vaig veure en Romeu l'altre dia més el Schoene, el Schoene de l'Ajax, com mai havia vist amb De Jong al Barça, la sensació de jo vinc a la base de l'acció, recull, sóc l'amo, perquè a més tinc un tio que si ha de retrocedir retrocedeix, que participa lo just perquè jo brilli. I dir, jo crec que poden casar molt bé. Sincerament, la sensació que van donar l'altre dia va ser molt bona, començant per l'Oriola, que per mi va fer un gran partit.
Estic d'acord.
Sí. És a dir, per la gent que ens escolta, el que em refereixo jo és que quan hi havia Busquets, De Jong, qui prenia la primera decisió era Busquets.
Exacte.
Ara, amb De Jong o Romeu, qui pren la primera decisió és De Jong.
I Romeu
a recollir i si sóc Oriol, m'adapto a tu.
I mentalment, Romeu ho assumeix, absolutament.
Sí. Saps? I De Jong això li fa sentir-se més important i això també em sembla destacable.
Vull veure l'Amin com l'Àlex, m'agradaria haver-lo vist més, no? Jo estic molt impactat pel quart d'hora que va fer contra el Betis a la Lliga. Aquell quart d'hora, com si estigués al pati de casa seva, tenia 15 anys, hem de recordar-ho. Ara no és que en tingui molts més, ara en té 16, però vaja, amb 15 anys sortir allà i fer el quart d'hora que fas, ostres, intuir que el central del Betis podia fallar i pràcticament recuperar-li en aquell mal control orientat i acabar gairebé a punt de fer un gol, em va semblar increïble, m'agradaria veure'l més del que l'han vist. M'agradaria veure uns minuts a aquest central que s'ha tret de la maniga l'equip a última hora, perquè és Miquel Faye, que pel que em diuen és el que va agradar molt a Xavi les primeres setmanes d'entrenament a Barcelona. I home, aviam si veiem una mica més de Fermín López. La sensació que allà, ostres, no? Allò que ens va passar amb Pedrito, salvant les distàncies,
que dèiem,
sí, té molt de gol, però ostres, en el joc, no? I collons, i els anava fotent, i de cop i volta és l'obra que havia marcat en totes les competicions. Doncs aquesta sensació de realment que vagi una mica refrendant els minuts que tingui les grans sensacions que va donar l'altre dia, que a mi em sembla que no poden ser passades com una flor d'estiu. És a dir, fer el que fas durant 20 minuts contra el Madrid en un clàssic, per més que sigui pretemporada, jo crec que són accions que de moment han quedat a la retina i esperem que li pugui donar continuïtat, no?
Sí, la sensació que Xavi, vaja, almenys escoltant-lo, no? Alguna oportunitat més li donarà.
Segur, a mi em consta que li agrada molt. És que té moltes coses, abans no n'hem parlat, però té moltes virtuts, per aquest tipus de joc. Primer de tot, es posiciona molt bé, ho vam veure en variades, és a dir, aquesta passada de central directa cap al mitja punta, ell l'elegeix bé. És un jugador que té molt talent, els que l'hem vist al futbol formatiu sempre n'ha tingut, però té una cosa diferent, és a dir, hi ha molts jugadors de talent que només esperen rebre el peu, no? Perquè tenen tant talent que a partir d'aquí doncs activen conducció, activen regat, activen passada. Ell és un jugador de talent, però que moltes vegades va a la ruptura. És a dir, va a ruptura, toca i se'n va, o fa la ruptura directament per rebre, i després pressiona molt bé.
Sí,
és un jugador que salta molt de pressió,
en els duels
per tant és molt complet.
Té un aire a Gavi en els duels, eh? Es xoca, s'enfronta, és valent, arrisca, i sí, això avui en dia és or. I és veritat que si tu veus una mica els 12 gols que va fer l'any passat de Linares, molts són fent ruptures a l'espai.
Sí.
I revenen dins l'àrea.
2 minuts per la mitjanit, hem de fer una pausa abans de les 12, per tant, això ho farem bé. Una pausa i escoltem Jordi Alba.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols
vols una bona oferta, oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat, comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat, comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Temporada i l'altra es troba a faltar el futbol, que us he de dir, David, Àlex. Sort que la Liga comença abans a Movistar, amb els partits de pretemporada. A més, podem veure tota la gira del Barça i del Real Madrid a la Champions, a la Soccer Champions Tour, que ja està arribant al seu final. Així que ara que saps que estem a la pretemporada, gaudeix més de l'estiu veient-la a Movistar.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Presentat Jordi Alba com a nou jugador de l'Inter de Miami, en la seva presentació han destacat dos noms, Pau García, el de Leo Messi i el del Tata Martino.
Sí, precisament aquest últim, l'entrenador de l'Inter, ha estat juntament amb Jordi Alba a la roda de premsa, com també va estar a les presentacions de Messi i de Busquets. Abans de parlar d'ell, però, Alba ha dit que arriba a Miami molt il·lusionat pel nou repte i amb la intenció de fer créixer l'Inter.
Sabemos la exigencia que vamos a tener aquí, pero es un reto bonito, ilusionante. Venimos a competir, a intentar pues dejar al Inter de Miami en lo más alto posible y esa es la idea mía, de mis compañeros, de todos, no solo de nosotros tres, de la experiencia que tenemos, pues intentar ayudar a todos nuestros compañeros y seguro también que aprenderemos de ellos, ¿no? También tienen más experiencia en este tipo de liga.
Alba ha explicat que tenia més ofertes i algunes més atractives econòmicament, però han estat altres factors els que l'han fet decantar-se per l'equip de David Beckham. El català volia tornar a jugar amb Busquets i Messi, però a més ha dit que volia tornar a treballar amb el Tata, d'aquí en guardava un bon record.
El Tata para mí hizo un grandísimo trabajo ahí en Barcelona. Creo que es un entrenador experimentado que ahora pues conoce más bien la liga. A mí me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y bueno, una de las cosas que me ha hecho venir aquí también ha sido porque quiero volver a trabajar con él, me va a exigir al máximo, está claro, y eso para mí es lo más bueno, ¿no?
Per últim, com era d'esperar, ha sortit el nom de Leo Messi. Alba ha dit que l'argentí es mereix tots els elogis, sobretot després d'haver guanyat el Mundial, i després els periodistes li han preguntat com l'ha vist anímicament, i el de l'Hospitalet ha dit que Messi està igual de motivat que quan jugava al Barça.
Quan podria debutar Jordi Alba?
Alba podria debutar oficialment el proper partit de l'Inter de Miami, que és de la Copa de la Lliga, el dijous contra Orlando City.
Passen 3 minuts de la mitjanit, ara passarà allò que passa a la ràdio, que ens encanta, que farem amb el guió del programa, eh? El guió del programa ara mateix fa... així és. Hola, ben tornat, Ferran Martínez.
Bona nit.
Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit de nou.
Bona nit, Marta. Novetats sobre el cas Dembélé. Què podem explicar a les 12 i 3 minuts de la nit a Catalunya, Marta?
Ha renovat, Marta.
Doncs podem... No. Podem explicar en quin punt es troba tot plegat, amb quins càlculs es mou el club i quines explicacions dona el Barça, quins detalls dona el Barça respecte a aquesta negociació que està en marxa i aquesta sortida de Dembélé. Que és pràcticament un fet, però que encara no és un fet. El Barça ens ha donat detalls de com s'ha arribat a aquest punt i el per què estem donant voltes i més voltes a aquesta xifra de 50 milions. Anem per passos, anem a pams. Fa un any ens diuen era impossible arribar a un acord de renovació que fos satisfactori per als representants de Dembélé i l'única via que van trobar va ser aquesta. Per compensar la diferència de sou entre el que els agents demanaven i el que el Barça estava disposat a donar, el club va decidir fer un esforç per retenir el jugador, que tots sabem que és prioritari per Xavi. La solució va ser fer-li un contracte curt fins al 2024 i amb la garantia de sortir fàcilment al cap d'un any. És a dir, ens trobem ara mateix en aquest punt. El salari, per cert, va ser a la baixa respecte al que els agents demanaven, però no ho va ser respecte al salari que ja tenia el jugador, que el va veure millorat. En aquell moment es va acordar que tenia fins al 31 de juliol d'aquest any per presentar una oferta per una quantitat mínima de 50 milions d'euros per sortir. Si arribava una oferta així, estaven obligats a negociar. Es tracta d'una transferència obligatòria. Quedem-nos amb aquest concepte. I si no la compleixes, tens penalització. Ara Dembélé té 5 dies per o no, encara no ho ha comunicat i els 5 dies finalitzen aquest divendres. Aquests 50 milions els cobrarà inicialment el Barça, però hi ha una part estipulada que ha d'anar a parar en mans dels agents de Dembélé. És un percentatge elevat, els 25 milions famosos que hem anat parlant. Però, atenció, aquest percentatge està subjecte a uns condicionants, a uns termes que el Barça considera i interpreta que no s'han donat. Aquí s'obre una discussió jurídica que està, ens diuen, en mans dels advocats del Barça. I no està clar, diuen fons del club blaugrana, quins diners es quedaran a les arques del club i quins es quedaran als agents del jugador. Tot això, evidentment, ho haurà d'interpretar i valorar també la Lliga. Afegim un actor més al serial.
Home, Tebas deu estar fregant-se les mans.
L'espai salarial que genera Dembélé.
Sí, què més, Marta, digues. Espai salarial.
També és important, en aquest sentit, l'espai salarial que genera Dembélé amb la sortida, com és un dels contractes més alts de la plantilla, que hi ha ara mateix, ens apunten, ens concreten que es podrà utilitzar un 60% de l'estalvi que generi Dembélé amb aquesta sortida per inscriure nous salaris.
Perfecte.
Hi ha dues coses que diu la Marta molt importants. Primer de tot, el que ja hem passat el 60% del que generi, i després que els 50 quilos, de moment, els cobra el Barça.
Sí.
I si s'ha d'anar a judici, de moment els té el Barça, aquests 50 quilos. I després, això pots tirar una pilota endavant. Això ho pots anar posposant, mentre el Barça té aquests 50 quilos, d'acord que tu li has de pagar una part a la gent, però si és interpretable, que ho interpreti un jutge.
I era obsessió del Barça aconseguir demostrar davant la Lliga que el traspàs es feia per 50 i que aquests 50 anaven directament a l'espai salarial que el Barça volia generar. I del que ha dit la Marta, vull fer una reflexió, sobretot de la primera part de la seva intervenció. Per tant, el Barça no s'ha de sorprendre. Si el plantejament és com el que ens ha explicat la Marta fa un any, que ho podíem més o menys imaginar, però ara està molt clar, no ens ha de sorprendre, o sigui, no li ha de sorprendre al Barça que estiguem en aquest escenari.
No, però...
Aleshores, jo no sé si realment Xavi el sabia, el detall d'aquest escenari. És a dir, perquè clar, si tu ja li poses una clàusula sabent que si arriba una oferta la sortida seria més o menys senzilla, tu sabies perfectament que al cap d'un any el jugador podia marxar.
Sí, sí.
I sabíem, i aviam, podíem intuir més o menys, Ferran, no sé si ho veus igual, podíem intuir més o menys que el Paris Saint-Germain es podés personar a la causa. No?
Aquí hi ha dues coses amb el que dius. Si el Barça ho sabia, per què no té un recanvi preparat?
Clar. Aquesta és una altra.
Aquí em sembla, perquè si tu ja ho sabies, home, ja. Com a mínim, la teva feina és tenir, per si un cas, aquest jugador se'n va per 50 quilos, perquè era bastant obvi, pel que diuen que era... Almenys, venen a dir que han fet això, d'aguantar-lo un any més, i si en aquest any el podem convèncer bé, si no, doncs mira, encara
l'incarem. I en el club feia temps que sospitaven,
sí, sí.
Que es podia produir, feia temps que ho sospitaven.
I llavors,
Marta,
si em deixeu fer la puntualització, que també ens ho han detallat, ells sospiten que s'arribarà a aquesta situació i que es trobaran en aquest escenari des de fa almenys 2 mesos, que és quan s'està negociant aquesta renovació fins al 2027, i es troben que els agents rebutgen la proposta del Barça demanant unes condicions que el club considera injustes i poc respectuoses, fins i tot parlen de falta de respecte envers l'entrenador i envers la institució, quan la contraproposta que fan els agents del jugador és inassumible. Ells diuen als agents que això per aquí no hi passaran, i aleshores tenen clar que no renovaran i que es torna una altra vegada la situació del 2021.
I aquí és on dius bé tu, Ferran, estic d'acord, que aquí el Barça s'hagués hagut d'anticipar, no?
El que a mi m'agrada d'ara, la situació que ens acaba d'explicar la Marta, és que veig que el Barça, com a mínim, té una posició una mica de força en aquesta negociació. Té una mica de força perquè si els 50 quilos et venen primer a tu i després ets tu qui ho has de pagar al representant, és com si rescindissis un contracte amb un jugador. Bueno, si et queda un any de contracte, ok, te l'he de pagar, però si no, porta'm a judici.
Sí, no? Perquè abans, per deixar-ho clar, Marta, la intervenció de la Lliga, en quin aspecte seria? En el del fair play o en el d'aquests 25 milions de la gent? O estaríem parlant ja d'anar a judici pel que fa a aquest repartiment dels 50? Si
ells,
no,
des del Barça, no parlen obertament d'anar a judici. Diuen que de moment això ho estudien els advocats. Uh-huh. No diuen d'anar a judici encara, no estem encara en aquest punt. Diuen que estan en el punt d'interpretar bé el que diu tot el clausulat i aquests condicionants que diuen que no es compleixen per pagar un percentatge elevat als agents. Diuen que això encara no es dona, etcètera, etcètera. I el que ha de validar la Lliga, clar, la Lliga pensem que ha de validar tots els contractes i que alhora també estudia el valor de les transaccions i dels traspassos. Aleshores, el que ens diuen fons del Barça, sense entrar en molt detall, és que la Lliga també hi haurà de dir la seva i també haurà d'interpretar quin és el valor que li pertoca al Barça. Aquí la Lliga diuen que també té alguna cosa a dir, sense entrar de manera concreta en què, no? O si serà directament la Lliga, diguem, el departament jurídic, etcètera, etcètera, que qui pugui intervenir.
Jo el que crec, la Lliga va acceptar una clàusula de 50 milions, és que accepta que el preu de Dembélé són 50 milions.
Evidentment, jo crec que la Lliga el que ha d'acabar validant és que aquests 50 computin sencers pel fair play del Barça, de cara a poder fer noves incorporacions o inscriure jugadors. Crec que és el que ha de validar la Lliga, perquè la Lliga què coi ha de dir si Dembélé val 50 o val 100? Val el que es deriva del contracte que havia formulat amb el jugador i el club, clar, vull dir.
Clar, aquesta despesa que suposa pagar la meitat de la clàusula al jugador o a la gent del jugador,
clar,
que ara sí que puc entendre pel que explica la Marta, que sí que pot ja anar directament a la gent del jugador més que al jugador,
sí.
Quin tipus de despesa és? Si és contractual, si és, per exemple, com una rescissió, com en el cas de quan tu rescindeixes un futbolista, no et compta pel fair play. Clar, això també s'hauria de valorar. Però ja et dic, per mi, la bona notícia, i és que veig una mica de llum, de que el Barça pugui treure algun calé més, perquè té una mica de força. Perquè el jugador, l'agent, si es fica molt de cul, dirà, bueno, molt bé, però si fos tan de cul, anem a judici i ja està.
El traspàs oficial per contracte són 50 milions. I el 25, o sigui, el 50% per tu i el 50% per mi es deriva de la clàusula privada, no? De l'acord privat que hi havia entre les parts.
Però aquí la clau és això, que hi ha alguns, el Barça considera que hi ha alguns condicionants no s'estarien complint perquè cobressin els 25 milions l'agent de Dembélé. Aquesta seria la clau, Marta.
És correcte, sí, sí, és justament això. I ara mateix no se sap quins diners han d'anar a parar als representants. Ells assumeixen que hi ha uns diners que aniran a parar als representants. Això ho assumeixen. Però no estan d'acord amb que sigui tota la totalitat del percentatge que estava establert. I per això, perquè interpreten el que dèiem, que hi ha uns condicionants que no s'han complert i, per tant, aquí doncs hi ha una discussió que ara ja és de caire jurídic.
I quedem-nos també amb aquest concepte que destacava la Marta, de transferència obligatòria, és a dir, que el Barça no és que s'hagi assegut a negociar per gust, sinó per obligació.
I a veure,
aquesta és una part que jo no entenia.
Obligació contractual.
Entenem
més. A veure si la Lliga d'una vegada es posa a favor del club, també.
Home, amb el PSG pel mig esperem que
home,
sí, també,
esperem
no?
Home, esperem que sí, perquè Tevez sí. Tot el dia s'està queixant de los clubs estado, sí. Pues perquè per una vegada es posi a favor del Barça. Sí, a més, diuen, com van dient, que la relació ja torna a ser sí. millor.
Uh-huh. Vols afegir alguna cosa, Àlex?
No.
Tu ets més de lletres que de números.
Sí, exacte.
És de futbol? Jo crec que tots som més de futbol que de números.
Som més de pilota que de números, però al final hem de fer de tot.
Demà ens trobarem una cosa diferent, també.
Un dia podem aparèixer a la Ciutat de la Justícia. És a dir, ens hem de saber disfressar de qualsevol
cosa. A veure.
Els últims anys han estat un màster.
I tant. Marta, no ens ha d'estranyar que ara mateix, o sigui, en una seu judicial, com diuen David, veiem per un cantó Moussa Sissoko i Dembélé i l'altre Joan Laporta, vull dir, ara mateix allò, que el tema vagi per llarg i que acabi a tribunals, no ho hem de descartar.
Bé, bueno,
i Bartomeu més fa sortir per darrere.
Neymar, que anava a judici per la clàusula de fidelitat que tenia el jugador, no? Sí, és que sí, això sí. Són clàusules també extraesportives que veurem com acaben. Sí, sí. Tampoc descarto que això acabi en un judici.
Digues, Marta, digues.
No, deia que en aquest club no s'ha de descartar mai res, i menys té a veure amb tribunals. Exactament. O sigui que hem d'estar preparats per tot.
Molt bé, Marta. Si no em dius el contrari, tanquem aquí comunicació i ens retrobem d'aquí 4 horetes.
Sí, ja està tot
amb
a punt.
Amb la gira tan tranquil·la que teníeu.
Hi ha un partit. Sí. Hi ha un partit.
La gira tan tranquil·la que teníeu, eh? Vinga, a fringar els últims dies.
Quin mal company.
Marta,
com vam pringar en Neymar, aquella gira.
Ostres. Bé, aquella...
No té res a veure.
Aquella se'n va salvar la Marta, crec. Però bé, la de Dembélé no
s'ha... No, però vam pringar la tornada. Vam pringar tornada, que vam viure els maletins entrant a les oficines.
El barret, quan de Dios Crespo.
Quan de Dios Crespo, allà, aquella imatge.
El corbatí.
Aquella ombra amb el barret de copa, sí. allò és impagable.
Tebas dient-li que no acceptava la clàusula, el PSG, sensacional. Fins després, Marta!
Fins després!
Tanquem tertúlia. Àlex Dalmas, Ferran Martínez, David Bernabéu, ha estat un plaer. Fins la pròxima.
T'han donat espectacle.
Fins la propera. Va, ens anem a posar...
Com de costum.
Ens anem a posar les xancletes i...
Ara t'escolto.
Ja. Molt bé.
Ara tornem. Gràcies. Que vagi
bé. Vinga, una abraçada, Jaume. Que vagi bé.
Adéu, bona nit.
RAC 1. Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempos semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempos semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
A veure, fins a 1:15, Girona, Espanyol, Mundial Femení, també hem de parlar del Barça i de l'Espanyol Femení, bàsquet, o sigui que encara ens queden continguts sucosos aquí al Tu Diràs. Demà el Girona, Albert, juga un nou amistós contra el campió de la sèrie italiana, per tant, un amistós de nivell, el Nàpols.
Sí, a 6:45 de la tarda, terres italianes, a Castel di Sangro, una localitat a 1:30 aproximadament per carretera de Nàpols, un partit que, si feu memòria, ja es va jugar la pretemporada passada al mateix estadi amb victòria del Nàpols per 3-1. L'equip viatja demà cap a Itàlia amb 21 futbolistes, és baixa Pablo Torre recuperant-se del cop al genoll, tampoc viatgen amb problemes físics Valeri, Borja i Juanpe, a més dels lesionats Ibrahim Akebe, Santi Bueno i Toni Villa. Els joves Almena, Justin, Silvi Clua i Pau Víctor es mantenen en la convocatòria, un partit que es veurà per Esport 3. Després d'aquest partit de demà, el Girona encara en jugarà 2 més abans de començar la Lliga, tots dos al cap de setmana. El primer, dissabte, finalment contra l'Andorra. Recordeu que el rival inicialment era l'Osca, però que es va suspendre el partit per les baixes a l'equip aragonès. El substitut és el conjunt andorrà, que ja es va enfrontar el Girona fa 15 dies a la Vall d'en Bas amb el resultat d'empat a 2. El partit de dissabte jugarà a la Vinya, els camps d'entrenament a les 7 de la tarda a porta tancada. Dissabte contra l'Andorra, diumenge últim partit. Abans del debut, el trofeu Costa Brava a Montilivi contra la Lazio de l'ex gironí Tati Castellanos.
Hola a todos, bueno nada, les habla Tati, solo para invitarlos al domingo 6 de agosto a las 8 en el estadio Montilivi. Vamos a estar haciendo un partido de pretemporada, la Lazio contra el Girona, y bueno, espero que puedan asistir para poder despedirnos de la mejor manera, como nos merecemos, que no hemos tenido tiempo. Y nada, agradecerles siempre por el apoyo que me han dado durante este año, y bueno, espero verlos pronto, ya tengo muchas ganas de volver a verlos.
Doncs es vol acomiadar el Tati Castellanos al partit a les 8 diumenge en directe a RAC1.
I mira, qui sí que el veurà el Tati Castellanos avui al Girona és l'Oriol Mir Fernández, @Oriol_Mir, que és el guanyador de l'entrada doble que hem sortejat avui al Tu Diràs sobre aquest, per aquest Girona-Lazio. En tenim més, els pròxims dies. Atents a l'antena del Tu Diràs perquè tenim més entrades dobles. I més enllà d'aquests tres partits, també estarem pendents de si a les properes hores hi ha novetats sobre el davanter ucraïnès Artem Dovik. Com l'hem de pronunciar?
Sí, bé, de moment jo li diria Dovik. Però vaja, avui he fet un golaç contra el Panathinaikos. Si busqueu a les xarxes el trobareu, marxant de diversos defenses del Panathinaikos. El gol, però, no ha pogut evitar l'eliminació del Dnipro a la Champions, per tant, es podria desencallar definitivament l'arribada d'aquest internacional ucraïnès a Girona. Des d'Ucraïna apunten que el traspàs es produirà entre 5 i 7 milions d'euros i que l'acord Girona-jugador està gairebé tancat. El davanter hauria de ser el proper en arribar i reforçar, per tant, el vessant ofensiu. De fet, vindria a ser el substitut del Tati Castellanos, aquest internacional ucraïnès.
Parlant de davanter, Joan Camí, bona nit de nou.
Bona nit.
De parlar de, i recordar què ha passat avui amb Martin Braithwaite.
Sí, hi ha hagut una reunió que ha avançat a la grada i des de RAC1 podem afegir doncs, el que s'ha parlat, i és que Braithwaite ha traslladat a l'Espanyol que està desmotivat i que no vol jugar a segona divisió, una actitud que ja intuïem, perquè evidentment si marxa de la concentració doncs és perquè evidentment no vol estar a l'Espanyol. En qualsevol cas, de moment no ha presentat cap oferta i només n'ha arribat interessos d'equips estrangers disposats a pagar un petit traspàs que seria aproximadament d'1 milió d'euros. És un jugador de 32 anys, té una fitxa aproximada de 3 milions d'euros bruts. Hi ha hagut aquest acte d'indisciplina, per tant ara mateix no és un jugador gaire atractiu pel que fa al mercat. La clàusula són 7 milions d'euros i mig. Des del club creuen que és impossible que arribi un club i la pagui.
En tot cas, Joan, és estrany que ell no porti una oferta, no? Vull dir, al final, si tu estàs tan interessat en marxar, si tan desganat estàs, desmotivat per jugar a segona, home, tens un agent, suposo. Mou-te, no?
No, i el pitjor de tot és que ell vol marxar gratis. És a dir, ell ha anat a l'Espanyol i ha dit, no vull estar aquí, vull que em deixeu marxar, i l'Espanyol li ha dit,
no, porta molt bé, oferta,
exacte.
No? Clar, és que...
és evident, sí, no, és no té cap mena de sentit, però vaja.
Sí, és estrany.
Ell deu viure en un altre planeta. Un altre jugador que està de moda aquest mercat i encara ho estarà les pròximes hores i setmanes és Darder, que tampoc hi ha cap novetat en principi. Totes les propostes formals que ha rebut l'Espanyol, en aquest cas sí que ha presentat ofertes formals, de moment són insuficients. Recordem que des d'ahir la clàusula ha passat dels 10 als 15 milions, però des del club blanquiblau tenen clar que no arribaran ofertes per aquest valor. Si no han arribat per 10 milions, no n'arribaran per 15 i que hauran de negociar per sota dels 10 inicial. Ara cal veure les fórmules, les condicions, etc. Però vaja, totes les dues parts volen que es resolgui abans de l'inici de Lliga, el dia 13 contra l'Albacete. Per tant, aquesta setmana i la pròxima, sobretot, haurien de ser claus pel futur de Sergi Darder.
Aquí ja pregunto opinió. Què et diu el Nas?
Marxa.
Marxa.
99%.
Perfecte. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
A veure, Lionel Scaloni feia avui el pregó de les festes de la Corunya. Què ha passat, Albert?
Doncs mira, aquest exjugador del Depor, és seleccionador argentí, però el Deportivo va deixar empremta, és un jugador que va ser molt estimat, i avui feia el pregó de les festes de Corunya, i en el moment de la seva presentació, l'alcaldessa Inés Rey, dirigint-se des del balcó de l'Ajuntament a centenars de persones, ha tingut un lapsus.
Este pregón multitudinario con que a Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés máis, a un coruñés de Argentina como Lionel Messi, Lionel Scaloni.
Es veía venir, ¿eh? Es veía venir, ¿eh? Igual, mejor.
Diu, igual mejor, deia Scaloni. Diu, home, si teniu a Messi aquí fent el pregó, crec que em supera, que jo, no? Sí, sí, vaja, és l'anècdota de del vespre. Scaloni que sopres amb bon humor.
Clar, té el mateix nom, sí, escolta'm, aquí no s'hi podia fer res. Gràcies, Albert, fins ara.
Fins ara.
Parlant de més minuts del Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, aquest dimarts s'han resolt els grups D i E, ja tenim confirmats 4 equips més pels vuitens de final. Pau Bonastre, bona nit.
Sí, bona nit. Comencem pel grup D, l'Anglaterra de les Blaugrana, Lucy Bronze i Keira Walsh, aquesta última lesionada, passat a vuitens com a líder després de desfer-se per un gol a 6 davant la Xina de Lina Yang, de Levante Les Planes. També s'ha classificat per vuitens Dinamarca després d'imposar-se a Haití per 0-2. El grup E, golejada de Països Baixos contra el Vietnam, 0-7, que s'ha adjudicat la primera plaça. Atenció, per davant dels Estats Units, les de Vladko Andonovski han empatat a 0 contra Portugal i han acabat en el segon lloc. La màxima favorita i vigent campiona ha completat una fase de grups un pèl decebedora i avui ha estat a un pas de l'eliminació. La selecció portuguesa ha tingut una ocasió claríssima al temps afegit, que ha anat al pal. Uh-huh. Un triomf de Portugal hagués fet que els Estats Units s'eliminessin per primer cop a la història en fase de grups. L'actuació del combinat nord-americà ha aixecat crítiques. Una de les opinions més dures ha estat la de l'exfutbolista de la selecció, Carly Lloyd, durant el postpartit del Canal Fox. Unes declaracions que no han agradat gens a l'entrenador Vladko Andonovski.
L'únic que vull dir és que aquest equip volia guanyar el partit per sobre de qualsevol cosa. Les jugadores han dedicat tot el que han pogut a preparar-se pel Mundial i per jugar cada partit. Així que qüestionar la mentalitat d'aquest equip, qüestionar la voluntat de guanyar, crec que és una bogeria.
Demà dimecres, més partits per anar definint el quadre final. A les 9 del matí, Argentina i Suècia s'enfrontaran i també es veuran les cares Sud-àfrica i Itàlia, tots dos partits corresponents al grup G. Suècia ja té assegurada de forma virtual la primera plaça i falta ara definir el segon lloc. Qui parteix amb avantatge és Itàlia, amb 3 punts, 2 més que les altres dues seleccions restants. Els partits del grup F es disputaran a les 12 del migdia, Jamaica-Brasil i Panamà-França. Panamà és l'únic equip que ja no s'hi juga res. Està eliminada, pel que fa la resta, tot obert. França i Jamaica tenen 4 punts i Brasil 3.
Continuem amb parlant de futbol femení en clau Barça. Àlex Esteban s'ha tornat avui a la feina.
Sí, les jugadores de Giralet han tornat de les vacances amb només 8 jugadores del primer equip, perquè gran part de la plantilla és el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, concretament 18 mundialistes. Avui pel matí ja han passat les proves mèdiques i per la tarda han fet el primer entrenament de la pretemporada, una pretemporada que serà exigent. Marta Torrejón ha parlat avui i ha assegurat que té la il·lusió intacta de cara a la propera temporada.
A moltes ganes, amb la mateixa il·lusió que quan vaig arribar. Diria que inclús més, perquè cada any nous reptes, noves companyes, noves il·lusions. Això, la veritat, que no ho he perdut mai.
Recordar que el primer amistós de les Blaugrana serà el dissabte 12 d'agost davant el Lleida Porta Tancada, el segon davant el Montpellier el 19 d'agost al Johan Cruyff i el tercer serà el Gamper. Avui hem conegut la data, serà el 24 d'agost, tot i que l'hora i el rival el sabrem durant els propers dies. Tot això a Barcelona, perquè el 26 d'agost l'equip marxarà a la gira de Mèxic, on disputarà dos amistosos més.
I l'Espanyol també ha tornat de vacances.
Ho ha fet aquesta setmana amb moltes novetats. La principal és la de l'entrenador Adrián González, que a la seva etapa anterior al club va formar part de l'equip tècnic de l'Espanyol B. En la seva presentació ha deixat molt clar l'objectiu de lluitar per l'ascens, però també diu que s'ha d'anar pas a pas.
Todos aquí vamos a ser muy ambiciosos, sabemos de la exigencia que va a haber en la categoría y lo que el Espanyol representa, pero si nos empezamos a pensar ya en mayo, podemos cometer el error de olvidarnos de lo que está pasando en el día a día.
Per altra banda, la directora esportiva, Carol Miranda, ha assegurat que donen per tancada la plantilla a l'espera d'una arribada més. Cal dir que aquest estiu han arribat 8 cares noves, però és que han marxat fins a 11 jugadores.
Últims minuts del Tu diràs per parlar de bàsquet. Avui també hi ha hagut novetats pel que fa als equips catalans de l'ACB. Per començar, el Barça ha tornat a aplicar la fórmula Mirotic, en aquest cas a l'escorta Corey Higgins. El club li ha rescindit unilateralment el contracte, quan encara li quedava un any i ara falta veure si el cas acaba als jutjats, Pau García.
Sí, el club atribueix aquesta operació a la necessitat d'ajustar-se al pla de viabilitat econòmica, com també va fer amb la rescisió de Nikola Mirotic. A partir d'aquí podem tenir una repetició de la mateixa història. Des d'avui, Higgins té 20 dies per demandar al Barça la al·legant un acomiadament improcedent, una demanda que es podria fer tot i ser agost, ja que es considera un més hàbil en casos de dret laboral i defensa del treballador. Si el jugador demanda al club, el pas següent seria obrir un procés de mediació per mirar d'arribar a un acord. En cas que no es produeixi, totes dues parts aniran a judici. Repetim, és el mateix cas que el de Mirotic. Per tant, el Barça es podria veure embolicat en dos processos judicials amb els seus exjugadors.
Vinga.
Pel que fa a l'apartat esportiu, Higgins marxa després de 4 temporades al Palau, on ha aconseguit una Lliga i 2 Copes del Rei, però també marcada sobretot pels seus problemes de lesions que li han impedit rendir al màxim. El cridat a ser un possible substitut pel nord-americà és el basc Darío Brizuela, que arriba de l'Unicaja després de que el Barça pagués la seva clàusula fa unes setmanes. Brizuela, ara concentrat en Espanya, assegura en una entrevista al Mundo Deportivo que arriba al Palau en el seu millor moment i també ha parlat del rol que espera tenir a les ordres de Roger Grimau.
Imagino que el rol será un poco del estilo de este, que es un poco el que tiene en Málaga también, el intentar aportar frescura, haciendo desde el banquillo. Y muchísima ilusión, porque creo que este proyecto nuevo que han hecho con Billy, con Joel, intentar finalizar un poco el equipo y sumar ese talento joven está muy bien. Y tenemos tiempo, pero yo creo que seremos un muy buen equipo.
Sobre la nueva plantilla, Brizuela también ha lamentat que Juancho Hernán Gómez no haya acabat sent blaugrana.
Fora del Barça, també s'ha mogut el Baxi Manresa, que ha anunciat el fitxatge de l'americà Brandon Taylor per una temporada.
Es tracta d'un base de 29 anys i 1,78 d'alçada que arriba després de passar pels Ningbo Rockets de la Lliga Xinesa. Abans havia passat per algunes lligues europees i amb els xinesos aquesta temporada ha tingut uns promitjos de 18,5 punts, 4,5 rebots i 5,9 assistències.
I el Joventut de Badalona ja ha anunciat el seu calendari de pretemporada. Els verd i negres tornaran a la feina el 14 d'agost i jugaran 4 amistosos abans de començar la Lliga.
El primer serà el 28 d'agost a Salou contra el València Bàsquet.